Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El ple de la sala tercera del Tribunal Suprem per decidir sobre la sentència de l'impost de les hipoteques es farà el 5 de novembre, d'aquí a 15 dies. S'ha anunciat aquest migdia en un comunicat emès pel president de l'alt tribunal, Carlos Lesmes. La decisió s'ha adoptat en una reunió d'urgència després que el Suprem sentenciés dijous passat que correspon als bancs pagar l'impost d'actes jurídics que s'abona en contractar una hipoteca i no pas als clients que la demanen. La nota informativa de l'endemà, divendres passat, anunciava la suspensió apel·lant a l'enorme repercussió econòmica i social de la sentència. Carles Puigdemont i Quim Torra estan reunits en un hotel de Waterloo a Bèlgica amb representants d'alguns partits i entitats per parlar dels detalls sobre l'anomenat Consell de la República. Sembla que la manca d'unitat entre els partits independentistes en les últimes setmanes s'ha mantingut en el que havia de ser una cimera per la unitat, que es quedarà de moment en una trobada per abordar aquest Consell. El govern espanyol, d'altra banda, ultima la declaració de zona catastròfica a la província de Màlaga. El temporal d'aquest cap de setmana ha deixat una víctima mortal, un bomber d'Antequera, i nombroses vies tallades, com també evacuacions i danys, sobretot al sud de la comunitat. El temporal ha afectat especialment, recordem-ho, la província de Màlaga, la serra sud de Sevilla i una part de la província de Cádiz. Milers de migrants hondurenys segueixen la marxa cap als Estats Units des de Ciudad Hidalgo, al sud de Mèxic. Les autoritats mexicanes havien aconseguit aturar la caravana de més de 3.000 persones, segons la Policia Federal, entre elles molts nens, a Pont Rodolfo Robles, a la frontera amb Guatemala, una imatge que s'ha convertit en icona de la caravana. I recordem, per acabar, que avui és la festa litúrgica de Sant Joan Pau II.
Ràdio Estel.
Cada dilluns de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, centre de referència per a malalties urològiques i renals. Els millors professionals mèdics especialitzats en urologia, nefrologia i andrologia al seu servei. Un programa en directe de divulgació científica conduït per Marc Rius. L'hora de la Fundació Puigverd. Us esperem cada dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Quiero que me entierren en mi pueblo, con ceremonia religiosa, con flores y féretro básico.
Electium es un concepto en servicios funerarios que ofrece la posibilidad de contratar en vida tu funeral y evitar a la familia la toma de decisiones y el pago en un momento tan duro como es la pérdida de un ser querido. Puedes decidir hasta el último detalle, personalizándolo a tus gustos. Electium, contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900-222-301 o entra en nuestra web electium.es.
Ràdio Estel.
Bon perico, bona tarda, Catalunya. Avui serà difícil intentar fer el programa i no entrar directament a la tertúlia perquè aquí ja m'estan apretant. Ja sabeu qui, no direm qui és. Però bueno, de moment tots estem contents. Avui portem un regal per tots els perigos perquè ens ho mereixem. Un regal d'un minutet. I de seguida anirem a la tertúlia, a l'actualitat. La tertúlia ha d'esperar, però mireu quin regal portem. Anda. d'escoltar aquesta sintonia. Encara que no sabeu de què és. Sabeu de què és, no, Ramon?
La Champions.
Doncs vinga, passem a l'actualitat.
Actualitat.
Bueno, antes de entrar a la actualidad hay que ponerse un poco serios porque el viernes nos dejó el padre de nuestro compañero Javier Alfaro, José Manuel Alfaro, a los 73 años de edad. Y bueno, desde aquí le queremos enviar un abrazo y esperamos que pronto pueda estar con nosotros. Y Carlos, ¿qué tenemos para hoy?
Buenas tardes, José. Bueno, me uno a este pésame de nuestro compañero Javi y también darle toda la fuerza y todo el ánimo del mundo a José María Gay de Liébana, sí. que ha comentado que tiene una enfermedad, el maldito cáncer que a quien más, a quien menos, pues nos ha tocado de cerca. Bueno, le mandamos todos los ánimos del mundo, toda la fuerza y que adelante, como el español.
Ya sabemos que Gay es un luchador y seguirá hasta, bueno, todo lo que pueda.
Eso es. Bueno, si te parece, hablamos un poquito sobre el partido de ayer. Imagino que todo el mundo ya sabe que ganamos 0-2, primera victoria en casa, fuera de casa. Primer partido en el que el español marca dos goles fuera. Borja Iglesias, que
se había
generado un poquito esta polémica, ¿no?, de si marcaba, si no marcaba, pues dos goles y el segundo, sobre todo, picándola por encima del portero.
Está bien que haya exigencia porque hace que se pongan las pilas los jugadores. Yo he visto que ha funcionado esto.
Pues sí, y hay que recordar que es verdad que el partido de ayer, lo reconoció Rubi detrás del encuentro, que no se juega como a él le hubiera gustado ni como en los partidos anteriores, pero no era una plaza fácil. Y hay que recordar que a última hora se cae Darde de la convocatoria por problemas estomacales. Y Darde es una pieza clave en este equipo. Pero bueno, todo eso lo hablaremos luego. Hablaremos aquí que sé que bueno, tampoco está muy de acuerdo con esta euforia desmedida. Así que antes de nada vamos a comentar un poquito lo que ha pasado hoy, lo poquito que ha pasado hoy, porque ha habido un entrenamiento de recuperación por la mañana. Ha hablado Esteban Granero, vuelve el equipo a entrenar a las 5:30 en la Dani Jarque a puerta abierta. Bueno, y Esteban Granero ya sabemos que acostumbra a hacer ruedas de prensa largas, es un chico que se expresa muy bien, que bueno, que tiene los pies en el suelo, que tiene el don de la palabra, y bueno, ha hablado de todo, ha hablado de su situación personal, del encuentro contra Huesca, de los próximos encuentros, de cómo está el equipo. Bueno, y lo primero que se le ha preguntado evidentemente es sobre el segundo puesto, ¿no? Sobre el segundo puesto y la primera victoria fuera del equipo. Esto es lo que he comentado del madrileño.
Bueno, ganar fuera era importante y lo teníamos como objetivo claro, porque era una manera de refrendar nuestro buen trabajo en otros partidos donde no habíamos conseguido ganar. Y ayer, pues bueno, ya teníamos ganas y la verdad es que no se puede decir más de este equipo que fuera de casa le cuesta. Le cuesta más ganar, así que bueno, nos quedamos contentos con eso y de estar arriba, pues bueno, lo vemos como una referencia de lo que sucede cuando se hacen las cosas bien, cuando se trabaja con la máxima ambición y cuando se va a cada partido con la confianza de ganarlo, ¿no? Son las cosas que pasan. Estamos ahora en un momento que, bueno, no ahora, la verdad, desde que hemos empezado estamos con una inercia y una confianza muy alta y una seguridad que nos ha dado pues el funcionamiento de juego que tenemos y bueno, también los resultados que la verdad que nos pone muy contentos, nos hace rendir a un nivel alto y eso se refleja en la clasificación. Estamos viviendo el presente con ganas de que llegue el viernes, porque hay otro reto importantísimo y a partir de ahí paso a paso con la máxima ilusión a ver dónde podemos llegar.
Por aquí quieren mandar a Granero al Pinocho que se coma unos buenos garbanzos y que le entre
un poquito de energía.
Exacto, un poquito de energía. Bueno, el bueno de Esteban también le han preguntado por si al español le va a entrar mal de altura, ¿no? Y él no lo cree, que no. Es decir, igual que Rubi, igual que se le ha comentado a otros jugadores durante semanas anteriores, él cree que no, está convencido de que el español va a seguir haciendo su trabajo y que, bueno, que da igual la posición, ¿no? Que lo que importa es que siga pensando en el mismo, siga realizando buenos encuentros y siga sumando de tres.
No vamos a tener ese problema. Creo que el equipo muy, muy maduro, ¿no? El partido de ayer fue un partido muy, muy duro, donde el equipo demostró un gran oficio y una gran seguridad. en un partido donde podría existir el vértigo de, bueno, ser los últimos que jugamos y vernos dónde podíamos estar. El equipo respondió con mucha serenidad, madurez, un partido muy trabajado, no el más vistoso, pero sí un partido de mucho oficio, y por tanto mi percepción es de que el equipo no va a adolecer de ningún tipo de vértigo ni de mal de altura, ¿no? Creo que estamos preparados para afrontar cada partido, resetear la cabeza cada partido y afrontarlo como uno más a por los tres puntos, y si seguimos en esa línea, que es la que hemos mantenido desde el principio de año, yo creo que nos irá bien.
Estaremos de acuerdo que el partido contra el Huesca no fue el partido ideal, no fue el mejor partido del Español esta temporada, los propios jugadores lo saben, pero de todas maneras, bueno, te vas de Alcoraz ganando 0-2, ¿no? Tienes, como hablábamos antes, cuatro oportunidades, marcas dos goles, te anulan uno, y el otro, la otra oportunidad va al poste. El Huesca no chutó ni una vez entre los tres palos prácticamente. El equipo demuestra tener todo tipo de registros, ¿no? Poder ir a un campo complicado, porque es un campo pequeño, un equipo con ganas, acaba de cambiar de entrenador y se lleva los tres puntos. Esteban Granero lo ha resumido así.
Bueno, es que tenemos el estándar muy, muy alto, ¿no? Veníamos de un partido casi perfecto en casa contra el Villarreal y bueno, luego es un partido muy diferente, en algunas condiciones más complicadas, después de un parón y bueno, unas circunstancias muy complejas, ¿no? Contra un equipo un poco alborotado, ¿no? Con sus circunstancias, y la verdad que nos costó más imponer nuestro estilo de juego, pero ya te digo, como bien has dicho, el equipo demuestra que tiene otras virtudes además. Que defensivamente, que era algo sobre lo que habíamos incidido mucho durante la semana, pues estuvo muy sólido, que supo competir el partido, supo manejar los tiempos y que luego tuvo esa eficacia que definen luego los equipos grandes, diferencian los equipos grandes de los pequeños. Entonces, bueno, sabemos cuál es nuestro objetivo, nuestro camino, nuestro estilo, nuestra manera de jugar, es la que vamos a querer imponer cada partido. Y sabemos que el fútbol lo componen muchísimos factores, en los cuales ayer yo creo que demostramos que tenemos una variedad de registro alta y una confianza también alta para llevar a cabo las cosas. Así que, bueno, en ese sentido nos refuerza también mantener la portería a cero, meter otra vez dos goles fuera de casa. Yo creo que son mensajes muy positivos dentro de nuestro análisis, con la máxima responsabilidad y sabiendo que hay cosas mejorables, seguramente muchas, pero yo creo que es un partido del cual salimos muy reforzados.
Bueno, Esteban coincidió con Rubi comentó que bueno, no hay que aguantar la segunda posición, sino que hay que mirar al primer puesto, ¿no? Un pensamiento ambicioso cuanto menos, y con ganas de ir a más.
Solo estamos a un punto.
Exacto, solo estamos a un punto, pero bueno, evidentemente el Español no está acostumbrado a estar a estas alturas, ni a ninguna altura, en esta posición. Entonces, bueno, lo más lógico es decir, bueno, vamos a aguantar, a ver si aguantamos entre el tercero, cuarto, quinto. No. Esteban ha coincidido con el míster y dice que hay que mirar hacia arriba siempre.
Hay que mirar al Valladolid, sí. Ya dijo el míster ayer que el objetivo era ascender, siempre miramos hacia arriba. La verdad es que ha sido la tónica desde pretemporada que hemos comentado, y resulta que funciona, así que no la vamos a cambiar ahora.
Por último, y no cuanto menos importante, Esteban ha hablado de su año, su comienzo de temporada, su estado de forma, y ha comentado que se encuentra muy bien, como todo el equipo, y que quiere que este sea su mejor año de toda su carrera.
No, uno siempre intenta dar lo mejor, y es verdad que me encuentro muy bien físicamente, con capacidad y con fuerza para aguantar y tener un ritmo fuerte y ser competitivo, y luego, pues bueno, con la pelota, pues en mi rol que me piden, pues intentar hacer lo que dice el entrenador y aportar el máximo posible en un estilo de juego que creo que se adapta muy bien a mis características y con un rol en el equipo, ya te digo, en el cual pues uno quiere ayudar a que el equipo se desarrolle, aportar también cosas en el área contraria, llegada y demás. Me encuentro a gusto, la verdad, con mucha ilusión también por por mirar hacia arriba, como todo el equipo, por mejorar más y por seguir aportando, y ojalá para mí sea un gran año. Yo lo tengo como objetivo, que sea el mejor año de mi carrera, y bueno, uno trabaja para ello siempre y ojalá sea así.
Y eso ha sido todo. Eso ha sido todo para, bueno, para goce de la mesa de hoy. Ya se ha acabado la rueda de prensa.
Hay muchas ganas de hablar. Bueno, por cierto, que tenemos que elegir al jugador más seguro del partido.
Que es Borja Iglesias.
Dilo, Carlos, dilo.
Borja Iglesias. No me provoques, José, no me provoques. Es Borja Iglesias porque, bueno, tuvo dos y enchufó las dos. Contrariamente a lo que pasó contra el Villarreal, que tuvo cuatro y no encontró puerta, pues ayer las dos que tuvo...
No, además,
es cierto que la primera es bastante bastante fácil, pero la segunda es más complicada, la pica por encima.
Como luego nos explicará Arnau, tiene un gran promedio, o sea, que siga así. Como ya sabéis, Taico patrocina al jugador más seguro.
Sistemas de seguridad Taico, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taico. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taico, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taico, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Paricu los dos primeros meses gratis.
No lo dudes, si está pensando en poner una alarma en su hogar o negocio, hable con nuestro distribuidor de Taico. Evite robos y ocupaciones instalando un sistema de seguridad Taico por solo 49 euros y 31 euros al mes. Y si llama de parte de Mon Paricu, tendrá un trato muy especial. De entrada, los dos primeros meses gratis. 692-654626. Llame y le informarán. Taico, la mejor tecnología al servicio de la seguridad de su hogar o negocio. Y las placas son blanqueazules. Llame a nuestro distribuidor al 692-654626. Y si llama de parte de Mon Paricu, los dos primeros meses gratis. 692-654626. Y pasamos directamente a Arnau con sus estadísticas. Supongo que tienes muchas y buenas. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes de Champions.
De Champions, sí que dure. A ver, ¿qué sacaste ayer?
Bueno, la verdad, dejadme decir primero todo que me encanta que Rubi nos fastidie las estadísticas negativas del viernes.
Sí, porque empezábamos con... pero ya lo dijimos el viernes. Rubi ha venido a romper estadísticas y nosotros somos sus fan número uno.
Exacto. Y es que el Español ganó en Huesca, grandísima victoria, y lo hizo por más de dos goles de diferencia. Es la tercera vez que el Español consigue ganar en este 2018... por más de dos goles de diferencia fuera de casa. Lo hizo a final de temporada pasada en Montilivi y lo hizo en el Wanda, 0-2 también, igual que ayer en Huesca. Este hecho no lo consiguen desde el año 2015, o sea, 3 años para conseguir ganar 3 partidos fuera de casa con una diferencia de más de 2 goles. Me parece bastante curioso el dato.
Muy bien.
Los astros han vuelto a alinear, llegamos a la jornada 9 en segunda posición, a un punto del Barça. Como ya sucedió la temporada 97-98, hace 21 años que sucedió esto, justamente también en una jornada 9. ¿21?
21.
¿Sí, no?
Sí, correcto. Es correcto, porque yo ayer también hice una pieza para el diario La Grada y me equivoqué por un año, o sea, porque los números no son lo mío.
Es el 97, entonces. Claro.
Correcto.
Bueno, 97-98. Sí, correcto.
El Español suma ahora 17 puntos, tiene una proyección de sumar 72 puntos si todo sigue como han ido estas 9 jornadas.
Hey, los 40 lo primero.
No, aquí Rubi dice que hay que pensar en grande. Pensar en grande significa que tenemos una proyección de 72 puntos.
Vale.
Eso significaría que en las últimas 21 ligas, en el 93% de los casos, seríamos equipo de Champions.
Perfecto. Y sobre todo lo importante, se destapó... ¿Cómo es? ¿Don Borja Iglesias
está demostrando que aunque tenga un partido malo, entre comillas, como el del Villarreal, poco efectivo de cara a puerta, sus registros son, pero de traca. Marcó su primer doblete con el Español, el séptimo en su carrera profesional, y fue el tercero más rápido. 23 minutos tardó en hacer el doblete. El más rápido lo tiene en 17 minutos. Pero es que el doblete que hace Borja Iglesias significa que participa en el 46% de los goles de esta temporada. Gerard Moreno, que hizo esa espectacular temporada el año pasado, participó en el 47%.
Bueno, buen arranque de Borja, entonces.
Buen arranque. Y es que, hablando de Gerard Moreno, en una comparativa, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero Borja Iglesias, Gerard Moreno, Raúl Tamudo, si los metiéramos todos en un bote, Borja Iglesias mejora todos los registros marcados por Gerard Moreno en sus inicios de temporada. Todos. Bueno. E incluso mejora las 9 primeras jornadas de Tamudo con el Español, si hiciéramos una media de minutos goles.
Bueno, de momento te está dando la razón.
De momento me da la razón. Y ya un último, que este nos saltamos el guión, que ahora hablaba que Carlos, que es el jugador más seguro, y que dos que tuvo, dos que las metió. Ahora está viendo los datos de tiros a puerta de Borja Iglesias. Borja Iglesias ha acabado 3 partidos en esta liga con 3 tiros, entre los 3, o sea, tiros a puerta y tiros a en total, 100% de efectividad. ¿Me he explicado?
No.
Yo te he entendido, me parece, que los 3 tiros que ha realizado han ido todos a puerta.
Entre los 3
palos. Exactamente. O sea, ayer chutó dos veces a portería y los dos fueron entre los 3 palos, 100% de efectividad. Solo ha conseguido esta temporada en 3 ocasiones. Las 3 ocasiones que lo ha conseguido fue en Valencia, acabó marcando, contra el Rayo, acabó marcando, contra el Huesca, acabó marcando.
Perfecto, pues muy bien, pues que siga así, no podemos pedir pues sí, nada más.
Y tanto.
Muy bien, pues gracias, Arnau, seguimos el próximos días, mañana con un la saludo. Factoría.
Hasta luego, Arnau.
Exactamente.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ilumax Solar ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Bueno, de entrada quiero hacer una pregunta a Dani Solsona porque sé que hoy tiene muchas ganas de hablar. Hoy viene más tranquilo, hay que decirlo, porque, en fin, ya sé que se ha ganado fama de malhumorado. Yo os puedo decir que no, que es una persona muy normal, bueno, optimista. Dani, cambio radical. Al equipo, si estaban bien que no era efectivo, ahí dos y las fiquen las dos.
Bona tarda, jo estic molt tranquil sempre. Passa que a aquestes hores normalment sempre estic al sofà estirat. I llavors haig de venir aquí i no descanso. Això. Que em deies...
Que
no, espera, que hi havia una cosa, espera, que hi havia
sí.
Una cosa que...
Que no t'ha quedat clara.
No, és per donar una mica de joc, això. Que ha dit que Borja Iglesias participa en un 47%.
Hosti, 46. 47 era Gerard Moreno.
És un percentatge molt bo. Evidentment que Hermoso no participa en aquest 47%.
Bueno, és que Hermoso...
De la mateixa manera que Borja no participa el 47% en defensa. Clar, perquè Borja és atacant, és el que juga allà dalt. Doncs ha de participar, no? Bueno, va. Dit això...
No? Un moment, he de dir que el Dani em mirava a mi com si ho hagués dit jo, i no ho he dit jo, Dani.
No, et miro tu perquè et tinc davant.
Vale.
No, el que deia,
no, per res.
Canvi radical amb el joc de l'equip. O sigui, als primers partits dèiem que li faltava efectivitat. Ahir, 2 ocasions, 2 gols.
Efectivitat. No, ahir és que va ser... És que el partit d'ahir s'havia de picar pedra, eh? Vull dir, a vegades les coses són com són i tu jugues contra un equip que té il·lusió per guanyar i que...
Necessitat, també.
Li posa la necessitat, canvi d'entrenador... És un equip que té un planter limitat, jo crec que li costarà molt sortir d'aquesta situació, però que estàvem una mica a l'expectativa de veure quina era la proposta d'aquest equip amb Francisco a la banqueta, no? I quina va ser la proposta? No, home, vam pensar, si tenim davant un equip que està amb una ratxa impressionant, no només de resultats, sinó de joc, amb un estil molt bo de tenir la pilota, de tocar-la i de combinar, nosaltres, que no tenim aquest nivell, què hem de fer? Doncs fer-los un partit lleig. O sigui, que hi hagi contacte, que sigui agressiu, que hi hagi pressió, que ells no tinguin la comoditat de poder tocar i fer jugades i triangular. I això ho van aconseguir. Ho van aconseguir de la manera que l'Espanyol ahir no va ser l'Espanyol que hem vist durant aquests
mèrit,
partits.
Mèrit del Huesca, no pas mal partit de l'Espanyol.
No, va ser, bueno, una cosa ben l'altra. És que aquests t'apreten i l'Espanyol no va tenir capacitat,
no pot fer el seu joc,
capacitat amb això. Però quina és la gran diferència d'entre els equips, diguéssim, grans amb els no tan grans? En aquest cas, l'Espanyol considerem que és el gran i el Huesca és l'equip més fluixet, que la qualitat que tenen els jugadors. I els jugadors tenen qualitat. I quan se't presenten dues jugades amb dos espais, amb dues triangulacions, doncs arribes a marcar dos gols. I els altres poden estar jugant 77... Van allargar 9, però si n'allarguen mitja hora més, sí, estaríem allà...
I vinga, bar, i vinga...
És que, a més, el Huesca, jo no recordo cap tir entre els tres pals.
Va
jo...
xutar una a la primera part, Gallar, que la va...
Sí, cert, final. Cert.
I després...
Però poc més. Diego López no treballa gaire, ahir.
Bueno, hem de fer la informació del futbol base i ja entrem directament
a
tertúlia. El Ramon ja ha parlat abans.
Ramon, no
que,
res, Ramon.
Ha dit que a la Champions...
Bona tarda, que avui estic molt content i deixo que facin el programa després s'atacó.
Sí, anem per feina, anem a la factoria.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la factoria Perica.
Carlos, vimos al Español conseguir arrancar un punto en el último minuto, en el 93, sí, en un partido que también se le complicó mucho.
Sí, sí, a los de David Gallego les costó en la Fuensanta, al campo del Conquense, porque en el minuto 6 los locales se adelantaron. Se adelantaron con una diana, bueno, un centro desde la izquierda, un cabezazo del atacante entre los dos centrales. Adri López no pudo hacer nada para evitar el gol. Y a partir de ahí, pocos acercamientos locales y, bueno, el filial, como siempre, con la posesión del balón, intentando llegar, aunque, bueno, el Conquense se defendía con uñas y dientes.
Se cerró, exacto. Utilizó el fútbol piedra ese, exacto. No construir nada.
Bueno, y al final, pues hizo más o menos justicia en el descuento, un penalti sobre Pedrosa, que Víctor Campuzano no falló. Bueno, tal y como se pusieron las cosas, no es mal punto. No es mal punto para recibir el próximo domingo a las 7:30 al Barça B, que bueno, yo creo que es el partido.
Mañana ampliaremos la información del filial. ¿Y qué otros más resultados? ¿El Juvenil A ganó?
Pues el Juvenil A ganó. El Juvenil ganó en el campo del Gymnastic Manresa 0-1, igual que el Juvenil B, que en este caso ganó la Fundación Esportiva Palamós 4-1. Bueno, y simplemente una derrota. La del Prebenjamín por 3-2 contra el San Gabriel. Todo lo demás son victorias. Es decir, bueno, un buen fin de semana. En cuanto al fútbol femenino, aprovechamos y lo damos ya los resultados. El femenino empató a 1 contra el Granadilla Tenerife. Se pusieron por delante las visitantes y a los últimos minutos empató el Va de cabeza. Femenino B, que tenía un derbi en casa, perdió por 1-2 contra el Barça. Igual que el Juvenil A, que cayó por 1-3. Volvemos al...
Adelantar que el sorteo de la Copa no ha sido muy bueno.
A eso voy. Bueno, ha habido sorteo de Copa esta mañana. Y bueno, partido único. Mira, que había pocas posibilidades.
Más difícil, imposible.
Y ha tocado el Barça. Ha tocado el Barça y además el partido se jugará en la Hans Gamper. El horario por confirmar, cuando seguro que se jugará, será el 25 de noviembre. Así que bueno, a esperar un poco la sorpresa, porque en este caso, si antes decía Dani que el Huesca era el pequeño y el Español era el grande, en este caso, sobre todo por diferencia de presupuestos,
sí,
el Español es el pequeño y el Barça es el grande.
Perfecto.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Il·lumax Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
A les 16:30 ens havien compromès que començaria la tertúlia a les 16:30, doncs anem directament a la sobretaula. Pero antes recordar que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate ahí por allí para comentar que estamos en Champions y tómate un... Y eso, habla del español en esta isla perica del Mercat Galvain. El Rincón es en la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santaló 65. Recuerda, El Rincón Perico del Mercat Galvain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, una isla perica en zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
I ara sí, Ramon, va, que jo sé que has disfrutat...
Vinga, que t'he agafat el micro perquè dic que el Dani me l'agafarà i no la soltarà i llavors ja el tinc agafat.
Tens el micro agafat i tens el tallat ja preparat, també.
Bueno, tu has disfrutat amb les seccions.
Primer volia comentar, exacte, volia comentar una cosa a les seccions...
T'ho he deixat a propòsit, Ramon. T'ho he deixat a propòsit.
Gràcies, Carles. Perquè aquest cap de setmana ha sigut ple de les seccions, vull dir, s'ha guanyat el bàsquet, s'ha guanyat el handball... S'ha guanyat el bowling femení i també i el millor el hockey patins que ha guanyat en el Barça, a la pista del Barça. S'han posat líders. És veritat que és el Barça C, però bueno, no deixa de ser el Barça.
2-3
patint una miqueta perquè tenen un bon equip. Està clar, és un equip molt jove, però l'Espanyol va tirar d'experiència i va arrodonir i va guanyar bé.
I a més tinc entès que amb bastanta afició al
pavelló. Sí, a mi m'han dit que un pavelló petit, que és els Olgars Mundet, la majoria de la gent era de l'Espanyol, unes 150 persones de l'Espanyol.
Sí, comentar l'Arnau, era complicat omplir i tal.
Però bueno, que està molt bé, molt bé. Estem jugant Primera Catalana, vull dir, no estem jugant...
Doncs sí, per cert, ara que parlem d'afició, bueno, l'afició també es va desplaçar molta afició a Osca, no? Osca,
I a més, bon ambient amb l'afició local.
Exacte, 300 persones.
Més de 300, el que passa que sempre a veure...
Sí, més o menys. Bueno, van anar a l'hotel de concentració de l'equip, van anar amb l'autocar fins al CAP i després van estar tot el partit. Bueno,
hi va haver molt bona comunió, jo no vaig poder estar-hi perquè ja sabeu el tema d'entrades aquest. Que
sí. Sí.
Algun dia en tindran que explicar com han fet això de les entrades, però bueno, de totes maneres, que va haver-hi molt bona comunió, pel que m'ha explicat gent que hi va poder anar, i que la gent d'Òscar també es va portar molt bé amb la gent de l'Espanyol, i bueno, em va recordar una mica, pel que m'han explicat, el Numancia, quan la gent anava a Sòria, que Sòria sí. I l'Espanyol i el Numancia hi havia una mica allò, aquella confraternització i tot allò...
Sí, que... més que res perquè la distància és la mateixa, sí.
Més o menys.
Ja me l'ha clavat.
Bueno, tornar a l'equip, al partit. A tu no et va agradar el partit,
no,
Dani.
Parli el Ramon, ara que té el micròfon i enganxat.
No, jo l'he enganxat.
Perquè després et diu que no el deixo parlar.
Que el Dani ho hem amb ganes, amb moltes ganes.
No està cabrejat, ho dic davant, perquè després la gent
no
diu...
No he vingut cap dia cabrejat.
No, però l'altre dia tenies un to de veu una mica així, una mica...
Perquè mals dies els té tothom, però no.
Però avui ha vingut content, està...
Home, com no ha d'estar content si hem dit que començaríem la tertúlia? Li he promès al Dani que començaria la tertúlia a 30 i han estat 30
sí, no
quan hem començat
parlar,
a parlar.
No, que parli, Ramon, va, comença.
No, jo només vull dir una cosa, que el Pericos en general tots estem molt contents, vull dir, però tenim que tocar de peus a terra. Vull dir, estem a la segona posició...
El mal d'altura li ha vingut al Ramon de cop.
No m'ha vingut el mal d'altura, però vull dir,
tinc que reconèixer que ara ve un partit que per mi ha de ser el següent, que és el Valladolid. Valladolid va guanyar ahir a camp del Betis. Sorpresa, sorpresa, per a mi va ser una sorpresa.
Està fent una gran campanya, eh?
Que l'equip del Sergio González, que aquí el vam fotre fora, una mica desfenestrat d'aquella manera, que era molt mal o que no sé què.
I nosaltres, no, la directiva.
Ja, bueno, la directiva. I ara resulta que no és tan dolent com a entrenador, perquè en quatre canyes té el Valladolid per sobre del Real Madrid, que està en sisena posició. Vull dir, serà un partit molt difícil, però mentre... Jo crec que no es perdi, o sigui, el partit és no perda, empat o victòria, tinc que anar a buscar allà.
Però no estàs amb aquest discurs igual que el Rubí.
No, el Rubí té un bon discurs.
Mentre no perdi, no, ja no val.
Ja no val.
No, ha de ser, anem a guanyar. No,
això és el que diu.
A més, en teoria...
Ara ja s'ha començat. No, que s'ha començat.
Hauria de ser més fàcil el Valladolid, en fàcil, entre cometes, seguint el... Que si jugues contra un equip que juga bé, l'Espanyol també es creix i pot fer el seu joc, que és el que no van poder fer a Òscar.
Però el Valladolid tampoc és un equip que jugui com el Villarreal, per exemple. És a dir, el partit ahir contra el Betis va portar el pes del partit al Betis. El gol del Valladolid...
Cagada del Pau en el gol.
Estem passant factura.
No, és que li va passar per sota el sobaquillo, eh? Sembla que li va fer una depilació a la cera. Flac, per sota el sobaquillo.
Són difícils.
Tu has vist el gol?
Sí.
Has vist el gol?
Sí, l'he vist.
Ara, sincerament, professional, sí, exprofessional.
Aquestes són les pilotes més difícils,
sí,
pel porter.
Sí, cert, estic d'acord.
Les que et venen a sota, perquè una cosa és poder-te estirar i l'altra tal, però bueno, és igual. No
Ramon,
sé si...
que hem sigut porters, això ho hem de saber.
Jo no sé si ha fallat o no ha fallat. El tema és que el Valladolid és un equip que és molt compacte, que juga molt clar amb un 4-4-1-1, que ajunta molt bé les línies i els rivals tenen dificultats fins al moment. Després tindran les seves limitacions, els jugadors que tenen, que en tenen algun que no ho fa malament. Porten 4 partits guanyant. Sembla que porten 4 partits guanyats.
Correcte, correcte.
Vull dir que serà fàcil. Potser tindrem la possessió de la pilota, potser veurem a l'Espanyol que ens agrada veure'l i que hem vist, però segurament tindrem més possessió de pilota que al camp del Huesca, això està clar. Ara, després veurem si trobem els forats o no. Anem a veure, és un partit interessant, amb dos equips que podíem dir que són, amb l'Alavés, la sensació d'aquesta temporada. Vull dir, és que parlem de l'Espanyol, però clar, imagina't l'Alavés.
Bueno, ara mateix el Valladolid és l'equip que té la millor ratxa de primera divisió de les últimes jornades. És a dir,
4 partits guanyats.
4 partits guanyats i l'anterior el va empatar. És a dir, i tampoc va començar molt bé, perquè, si no m'equivoco, no va fer un gol fins la jornada 3.
Sí, sí, 3, sí, sí, sí.
Té molt de mèrit el que està fent Sergio.
Però el que està clar és que saltarem a Zorrilla amb la motivació de poder acabar líders. Això és important.
Jo crec que això és una segona motivació. O sigui, sí que els jugadors acabar líders, bueno, sí, home, clar, fa trampera, va, dius, home, ostres...
Hi ha molts que amb l'Espanyol
no l'han vist. Però la il·lusió és seguir dins de la dinàmica, de dir, hem anat a fora, hem guanyat 0-2, i ara juguem aquí, i si es pot guanyar, guanyem, perquè després vindrà la Copa, ve l'Atlètic Club i tal. Bueno, seguir amb aquesta dinàmica, perquè segur, com tots els equips, com tots, ojalà sigués d'una altra manera, tots tenen els moments de baixada, perquè és normal, perquè
correcte,
no pots estar 39 partits o 38 partits de Lliga sempre al mateix nivell, perquè si estiguéssim sempre al mateix nivell, ves traient els bitllets per anar a viatjar ja.
Doncs sí.
Però no, sempre hi haurà, els també estan bé.
Per això és el que ha comentat l'Arnau, no? Si seguim aquesta ratxa, acabarem...
Jo firmaria ara entrar a la UEFA, jo ara mateix.
Ara mateix? Sí. Jo m'apunto al carro.
Jo ara mateix.
M'apunto al carro.
Encara que el divendres guanyéssim a Valladolid i es quedéssim els primers, vale, perfecte. Jo ara em dius de firmar, jo firmo ara mateix.
Sí.
Potser em dius, home, que conformista. No soc conformista. És que... Clar, és que a la lògica, el que passa que a vegades les lògiques es trenquen, ja ho sabem. Però hi ha equips que estan per sota que per lògica tenen que reaccionar, perquè tenen bones plantilles, no?
Sevilla, València...
Clar,
i també suposo...
dels Villarreals, els Valències...
I també deu començar a pesar el fet de que ja els altres equips es fixen en nosaltres, veuen què s'ha de fer per França, i ja tots molt faran el que va fer el Huesca ahir. O sigui, ja començaran a jugar per no deixar-nos a jugar.
Sí, però jo tinc una esperança, eh? Us en recordeu de fa dues temporades, una a la Lliga Anglesa?
Amb el Leicester.
Exacte. I aquí va un equip...
Darderismo.
Aquests perdaran, no aguantaran, aquests vindrà l'altre i els hi fotrà cinc, i al final acaba la Lliga i guanya la Lliga. És veritat que després s'han vengut l'equip, ja tornen a estar a punt de baixar, que no sé què, patim com tota la vida. Però, bueno, hi ha un moment a la vida...
Pot passar, no? La sorpresa existeix.
Tant de bo, però coincidirem en que és complicat i que crec que té més números del que diu el Dani que això que dius tu, Ramon.
Si sigués així, ojalà, no em costaria res, venir aquí i dir... Hòstia, no en tinc ni idea de futbol. M'he equivocat. Però, hòstia, tu... Primer, mare de Déu, ja pots descansar tranquil. Ja,
Dani, podríem fer...
Puritons, no?
Dani, podríem fer una aposta. Ja no et dic si guanyem la Lliga, si ens fiquem a Champions. No sé, pujar a Montserrat des d'aquí o alguna coseta així.
Sí, no, jo no dic que no. Ja he pujat a Montserrat a peu, però des del funicular,
Ah, no.
Que vols pujar des d'aquí?
Des del camp de l'Espanyol.
Des del camp de l'Espanyol, i que hem de sortir 7 dies abans?
Home, no fotis. Des de casa teva, Dani, des de Cornellà.
Bueno, ja, no això ja, parla... no ja parlarem d'on.
No t'he dit si a peu o en cotxe.
Ara, a peu sí, però d'on, ja, això ho discutirem.
Perfecte.
Això no, discutirem.
Jo és que ja tinc tantes promeses, perquè vaig fer una promesa que aniria a Xina a tallar-li els collons. Oh, sí, no? Sí. Vull dir, jo cada vegada tindré que fotre...
El que està clar és que si aquest any ens fiquem a Champions, el que riurà, però...
Serà el Xen,
perquè va dir...
I alguns es posaran unes medalles immerescudes...
Ara, precisament això que diu el Josep, és graciós, no?, que fitxes un entrenador, en teoria amb renom, com Quique Sánchez Flores, passa el que passa... portes un entrenador, bueno, perquè se's tranquil·litzi el projecte i estigui a una zona mitja i estiguis com estàs. Que estiguis com estàs quan tindries que estar així amb el Quique. És una cosa que no s'ha d'entendre, no?
També vull dir una cosa. Potser ara fem una anàlisi una mica més fred. És veritat que els equips grans, això del VAR els ha fet una mica de mal. Perquè precisament el Madrid l'altre aquest cap de setmana, jo crec que si no hagués existit el VAR, hi ha un dels gols que li donen, segur.
No, però Ramon...
Hi ha altres partits, no fa falta el Madrid.
No, i en el Barça passa tres coses el mateix.
Mal al VAR.
Però en teoria... Sí,
mira el dia del Madrid. Sí. Mira el dia de l'Alavés.
Però normal és que perjudiqués més els grans que sempre...
Més a favor dels grans.
Això és cert.
En el VAR, què passa? Que, ostres,
hi ha proves.
Fora de juego, me cago
en... El que sí que, que està clar és que jo no sóc capaç, ni sóc ningú, per treure-li la il·lusió a tota aquesta gent que va al camp, que veu a l'equip com està responent i la situació que es troba. Llavors, la gent pot il·lusionar-se amb dir, escolta, igual podem ser campions, igual entrem a la Champions i tal. Jo ho entenc i celebro que la gent, doncs, després de temporades de passar-ho malament i de sempre mirar avall i vigilar que, ojo, que aviam si no guanya aquell, perquè si no, i tal, i anar fent aquests càlculs, quan ara realment estàs en aquesta situació, doncs han de gaudir. Però jo, no sé si malauradament o perquè sóc així, m'agrada tocar els peus a terra. Llavors toco els peus a terra i dic, i estic encantat el que està fent a l'Espanyol. Encantadíssim. I vaig pel carrer i ningú em pregunta com va l'Espanyol, ara. Ningú em pregunta, què heu fet? No em pregunten.
Ara, al revés, et diuen, carai, d'allà, aquest any!
Tal. Bueno, doncs, però sóc conscient de que hi han clubs que tenen un potencial...
Això som conscients tots, Dani, però ara...
Deixa'm fer-li una pregunta.
Treu la teva mentalitat professional del futbol i parla en el cort, com a perico que ets. Sí. Què pensaries? Com estàs? Trempat o no estàs trempat?
Trempat estic sempre. No, sempre il·lusionat, No m'entenguis malament, No, però no.
No, però vull dir, a veure, que estem...
Que jo entenc, torno a repetir, jo entenc que tothom estigui il·lusionat i que estigui encantat...
I tu no estàs il·lusionat com a perico?
Sí, jo també.
Com a perico, no com a professional del futbol.
No, com a perico, sí, però després a mi m'entra la...
La cagarrina.
No la cagarrina, no.
Sí, jo
he viscut... A mi m'entra el tema al cap i dic... molt bé, jo com a perico estic content. Dic, però també, com analitzo partits i estic en aquest món, també veig les dificultats que hi haurà per ser, estar entre els tres primers.
Els primers
a mi em dona aquesta sensació, m'agradaria equivocar-me, collons i tant.
Esclar, els primers partits jo li demanava al Dani, per, si ell tenia... Perquè clar, jo com a seguidor tinc intuïció, però clar, les tinc tots els anys, evidentment, totes les temporades. Però aquesta sí que la meva aposta és que arribarem a la final de la Copa. No? I li deia a ell, si ell... que sap, evidentment, molt més que jo de futbol, si aquest equip li despertava aquesta sensació de dir, ostres, ojo, que estem davant d'alguna cosa. De moment, 9 jornades i l'equip ha anat, a més, en cada partit, potser aquest últim és l'únic que, i és el que parla, mèrit del Bosca, no?, o del Huesca,
els camps petits però fins ara... Malament, Josep, el dia del Rayo també va ser un camp petit, i vam patir...
Sí, però encara l'equip estava creixent, i jo crec que aquest equip encara no ha arribat al màxim, que quan arribem al tope serà quan començarem a baixar. Mm. Crec que encara estem en posició...
No, però s'ha de tindre en compte el que deia el Dani, que tots els equips tenen un moment de baixada, que hi ha equips que no estan bé. Madrid, Sevilla no acaba de trobar-se, València, Villarreal... No, quan vam jugar contra el Villarreal, no era el millor Villarreal, ni molt ni menys. Encara no hem jugat contra equips realment forts que estiguin al seu bon moment. Vam perdre contra un dels pitjors Madrids dels últims anys. No hem jugat encara contra l'Atlético Madrid, no hem jugat encara contra el Barça, no hem jugat encara contra Sevilla. Això s'ha de tindre en compte.
Hem perdut amb el que està dalt.
Per tant, l'Alavés, tu. Sí. Escolta, que està empatat a nosaltres.
I on està l'Alavés?
Igual que nosaltres, per això, cuidado.
No, però, a veure...
Les dinàmiques també són...
Que va ser molt important ahir que fent el joc que fa a l'Espanyol, doncs es guanyés el partit. Per què? Perquè amb unes altres circumstàncies igual ni el guanyes. Vale? Això ho podíem analitzar.
El 99% segur que s'importa.
No, i que era importantíssim que l'Espanyol no encaixés un gol, perquè li hagués fet canviar tota la dinàmica i hagués hagut de fer coses que segurament no les podia fer pel contacte dels jugadors i això. Però com que en defensa són segurs, no marquen, no els hi marquen. Llavors tenen la possibilitat. Anem a veure. S'ha de disfrutar del moment, evidentment.
No més deu estar content, tu, aquest del club de fans d'Hernán Pérez, que està que se sale.
Bueno, abans de fer la jugada que la va passar d'allò, jo ja estava dient que el que anaven a canviar en aquell moment era Hernán Pérez. Per què? Però, bueno, però ja sabem com és Hernán Pérez. Hernán Pérez, ja ho sabem, és un jugador que treballarà, que et farà aquesta missió d'ajuda al lateral, que es sacrificarà, que després tirarà amunt i farà dos carreres. Ja, tot això ja ho sabem. Ara, com les fa? En condicions, no en condicions, és el moment
però
de fer-la?
Però li està traient el lloc al Batistau, de moment.
Bueno, però és que a la millor Rubi confia més ara en Hernán Pérez, ho està demostrant, que en Batistau. Vale, perfecte, ja està jugant i no desentona. Tampoc va desentonar Naldo, ni va desentonar Òscar Duarte, ni quan ha jugat Melendo ha estat bé.
I Sergio va tornar a acabar el partit.
Sergio García va tocar 4 pilotes, perquè tampoc és que en va fer tocar moltes, però les 4 que va tocar, sí que és veritat que en va perdre una allà una mica embarullada i tal, però el passe que comença, no, el passe en el Didac, que gira d'esquena, va recordar en el millor Dani Solsona de fa 40 anys. Que gira d'esquena i li fa el passe allà a la diagonal aquella...
Sense mirar. Deies de la Copa. El tema de la Copa és un tema que jo n'he parlat des de fa molts anys, des de que ara van començar les rotacions de tots els equips, que al principi no sé què, fantàstica les rotacions perquè així tots els jugadors estan endollats, que tal i que qual, i mentre guanyaven, i parlo ja dels grans, i mentre guanyaven no passava res. El dia que feien les rotacions i perdien, per què n'han fet tantes? I per què en juguen 4 dels altres? I perquè el futbol és així. O sigui, quan et va bé, vas bé. I quan no, per què fas això? No, però per què fas això, digue-ho abans. O sigui, et digue-ho abans. Em sembla malament que faci rotacions. I jo ho dic.
Clar.
Jo ho dic. Juguen i diuen, avui qui juga? Contra el Cádiz.
Millors.
Contra el Cádiz. I resulta que juguen, per dir alguna cosa, que no ho sé, el que farà. 8 jugadors que no són habituals, però estan al planter. No són habituals. Vale? Molt bé. Pues jo dic, a mi no m'agrada. I em quedo tan ample. Ara, després guanyem. Fantàstic. Ara no guanyem. No, és que ha habido 8 canvis. Ah, amigo mío. Que fàcil és dir-ho després. No, jo ho dic abans.
Tu saps, Dani, que va... La...
I no estic emprenyat.
No, no, no.
I ho sembla. I ho sembla, però no estic.
És que vaig a canviar
l'altra setmana. Em sembla que estic emprenyat, però no estic.
És que t'estàs engrescant d'una...
No, és que m'engresco.
Tu saps que l'última Copa del Rei que es va guanyar, en quina va ser la primera eliminatòria que vam tindre?
No, no. Jo
contra el Cádiz, també.
No. No, 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 va ser la segona. La primera va ser amb el Getafe.
Ah, sí? Jo també pensava que havia contra el Cádiz.
Sí, senyor, però va estar que va ser 0-2 al Carranza i 2-0 aquí.
Doncs pues mira, vam a començar contra el Cádiz. Mira, i vam a...
bona eliminatòria, bon camp.
Per endollar-se,
hi haurà
per estar,
bon
partit.
Ambient.
Allà més que aquí.
Allà, bon ambient, bon camp. No estan en un bon moment el Cádiz, que estan a l'Álvaro Cervera, no sé si li queda molt, perquè porten 6 o 7 o 8 partits sense guanyar, crec. I, però no deixa de ser un equip de segona que intenta jugar a futbol i tal. I amb un bon terreny de joc, doncs l'Espanyol podrà d'allòs. Què farà Rubi?
És que aquesta és la clau.
No ho sé, què farà. Potser, home, entenc que farà algunes rotacions, ho entenc perfectament, segurament el porter...
Sí, el porter no va perfect.
El porter no va perfect, vale.
Per cert, vau veure la foto que va sortir?
Sí.
Bueno. Una foto al Twitter que es fa en la tovallola, un tio està a catxes i tal, i dona una impressió...
De que té un...
Que sí, que no és això, perquè és l'escut de l'Espanyol de la tovallola.
Sí.
No sé, jo aquestes coses no. No sé. El porter...
Ara tens que estar tot.
T'han pertorbat.
No, el porter crec que farà jugar, no pot ser d'una altra manera.
Sí.
I
però
després...
tu què faries? El partit de fora, fer les provatures perquè saps que després vindran a casa, mira, o anar primer a rematar el partit fora de casa?
Mira, jo t'explico d'alguns equips grans com el Barça i aquests. El Barça fora de casa, quan ha jugat a la Copa, no sé què...
A Villanovense.
Ha fet aquests canvis, i el resultat ha estat una... O ha jugat contra algun equip de primera o algun equip de segona, ja difícil, i el resultat ha estat així. El partit de tornada els ha posat a tots.
Això és cert.
Sí.
Llavors, si confies, els confies o no?
Sí.
Però, clar, què farà? No ho sé. Que donarà descans a alguns jugadors? Però segurament. Segurament farà jugar a Rosales.
A Melendo posarà.
Melendo, a Naldo o a Òscar Duarte.
Víctor Sánchez també tindrà.
Víctor Sánchez.
Ahir no ho va fer tan malament, Ahir no va fer-ho tan malament.
Piatis. Vull dir, aquests jugadors que ara tenen menys minuts, els Batistaus, i em posarà dos o tres...
Dos o tres o quatre
dels habituals.
Exacte, però Dani, ara estàs parlant...
La columna vertebral l'ha de mantenir.
Exacte, estàs parlant Piatti i Batistao, realment, ara no estan jugant, però van començar com a titulars. És a dir, són futbolistes d'un cert pes a l'equip.
Sí, però jo estic parlant dels que habitualment no estan jugant darrerament.
Sí.
Perquè, clar, tampoc en té 40 per escollir. I aquell no ha jugat mai. No, pues segurament n'hi hauran 3 o 4 jugadors dels habituals, crec jo, que pues, no ho sé, per dir alguna
cosa. Jo crec que
pues un David López, al mig del camp, pues, el millor amb Darder... i a davant a la millor amb el Borja, no sé, farà alguna mica de combinació, però que tindran minuts als altres, segur. Això és bo o dolent?
Els centrals, per exemple, se'ls ha de tenir endollats. Tant l'Òscar com a Naldo han de jugar perquè en qualsevol moment fa falta que estiguin.
Naldo no va ni concentrat, Em sembla que no hi era ahir.
No hi era.
I l'altre dia
estava la convocatòria...
Bueno, no sé el que farà, però anem amb un camp. És veritat que després hi ha el partit de tornada... i el partit de tornada, ja n'hem viscut d'aquests, que han jugat contra l'Alcorcón i contra no sé què, i quan semblava que ja tenies el resultat 1-1
i
complicat. Tampoc t'assegura que jugant tot l'equip doncs passaràs l'eliminatòria bé, però sembla que tens més números. Ara, ja veurem.
Pues jo fins i tot sóc optimista i crec que hi haurà una bona entrada al partit de tornada del dia de Cádiz.
A veure, tot dependrà del resultat.
Quin dia és, al final?
31, no?
31.
La tornada és 5 de desembre. 5 de desembre.
Està ja decidit.
Sí, penso que sí. Bueno, si no, serà aquella setmana. Novembre, segur?
Sí, home, clar.
No, si estem a octubre, ja.
El desembre és quan juguem contra el Barça. El dia
no, no, no. El 31 i el 5.
Sí, exacte.
El
serà el 4 o serà...
Sí, el dia 1, perdó, juga l'anada. El dia 1 a les 6:30 de la tarda, seguríssim, al camp del Cádiz.
Sí, això segur, però jo
I la tornada no hi ha horari.
Jo em penso que la tornada,
No, que és ara el novembre.
Era el desembre.
Que no, que no discuteixis això, perquè t'equivoques.
Pues, jo...
És el novembre.
Ho vaig escoltar malament perquè vaig pensar amb el pont de desembre i vaig dir, ostres...
No, perquè el pont de desembre juguem contra el Barça, segur. El pont de desembre juguem contra el Barça.
És el novembre.
El pont de desembre és el del Barça. Ara tenim Valladolid divendres, Copa el dia 1, al camp del Càdiz, Bilbao a les 9 de la nit a casa...
I ens... Dilluns.
Espanyol Càdiz, 5 de desembre.
De desembre?
De desembre.
Sí, sí, jo estava convençut. Pensar, és el cap de
setmana. Sí,
perquè vaig quedar desembre.
Està malament, això.
No, Dani, fes-me cas.
Truquem a la Lliga.
A la Federació.
Ara sí que, però pensem que el cap de setmana hi ha el Barça, Espanyol-Barça, eh?
Bueno, és que a mi em va estranyar molt perquè vaig veure que hi havia un mes de diferència. I sí, és cert, bueno...
Sembla un mes, ara sí que m'has matat. Sé que el parat de les seleccions a mitjans de novembre...
Arriba el moment que el partit de tornada i jo no me'n recordo com vam quedar.
Exacte.
I qui va jugant i qui... Ostres, no,
jo estava convençut que era el novembre, que se jugava a l'altra setmana.
No, desembre.
El desembre, sí, per això que a mi em va sobtar moltíssim. Per això se'm va quedar gravat.
Estàvem equivocats nosaltres i tu tenies raó, ja que tens raó.
Gràcies,
Dani. Perquè estàs ben informat.
Aquí passarà una cosa, depèn del resultat de l'anada, tenir un partit de tornada que estarà al voltant, a la vora de jugar al derbi, depèn de la classificació, pots estar jugant, estar els tres primers, quatre primers, primer o algo.
Jo apostaria a assegurar la Copa, que no pensar en el derbi.
La Copa què fem? La deixem?
No, jo assegurar la Copa.
I Ramon torno al que deia el Dani. És a dir, si jugues al desembre, aviam com estàs al desembre.
Que jo vull anar a la final.
Perquè aquests moments de...
No en farem pas, eh?
Com que no?
No hi haurà tren, això ja t'ho dic jo.
Perquè aquestes dinàmiques, doncs, igual estàs en un moment que agafes dos partits seguits perdent, però per qüestió de dinàmiques, bueno, ja es veurà.
Jo crec que ara estem en un bon moment...
Jo crec que l'hem de disfrutar,
de disfrutar, anirem al camp del Valladolid i segurament farem un bon partit, no sé el que passarà.
Què hem de fer, Dani, el divendres per guanyar Valladolid?
Fer un gol més que els altres.
Correcte. I a part d'això... Això només són números, però algú més.
Què farà? No canviarà la manera de jugar i l'estil espanyol. Ja ho tenim, ara ja està això està molt arrelat, els jugadors ho tenen molt agafat de jugar d'aquesta manera. Una altra cosa és que el rival et presenti les seves dificultats i llavors també intenta contrarrestar i llavors buscar-te els teus punts febles per atacar-te, no? No crec que canvi la dinàmica en quant al joc. Crec que tindrem possessió de pilota, més possessió de pilota que el Valladolid, segur, però el Valladolid després a la contra o a les sortides doncs et poden fer mal.
Bueno, hem de tindre en compte que teòricament estarà d'arbre per Víctor Sánchez, perquè jo no sé, Dani, que tu que ets un home de futbol...
No, jo no.
Fíjame, sí. No sé si creus que caí amb d'arbre haguéssim tingut més possessió, inclús hagués estat una mica més fàcil la victòria, un partit més fàcil.
Parlar de si hagués estat aquell o l'altre, haguéssim estat millor o pitjor, no m'atreveixo, això. Això no m'atreveixo. Tindrem més pilota, no? Home, en teoria, d'Arder és...
T'assegura més possessió.
D'un perfil, algo diferent a lo que és Víctor Sánchez. I pots entendre que amb d'Arder, a lo millor la pilota la tindries més. Però jo, veient el que estaven fent el Huesca... el Musto aquell i el Chimichurri aquell...
Chimichurri que fotia cada castanya, que no vegi.
I clar, per allà al mig, doncs... No ho sé. La veritat és que no ho sé.
Home, jo crec que, jo ho he dit abans, jo crec que el Víctor ahir va fer un bon partit. Vull dir, dintre la seva línia d'un tio que batalla, lluita, no dona una pilota per perduda, en seguida ja té la groga, li treu una groga, el tio encara...
No va veure groga ahir, eh?
No va veure groga.
Que, en general, sí. Sempre que tots els partits
sí,
els 5 minuts
canviant
ja té una
dinàmica.
Groga, doncs ahir, jo crec que ahir va fer hasta inclús l'oportunitat del gol, el tio...
Bueno, el gol anul·lat, li ha donat un gol que fa un molt bon desmarc, per cert.
Vull dir, el tio se'n va, té físic, el tio, doncs no sé...
A més, jo crec que...
Jo crec que era el camp ideal per jugar, eh? Ahir, més el Víctor Sánchez, que potser el... Clar, si t'han a buscar la possessió i tot això, però tal com anava...
El 5 del 12.
Gràcies, Dani. Gràcies per corregir-me.
Ho he buscat,
Com vaig mirar el del pont de la Puríssima, vaig dir, ostres, tot just enganxat al pont, increïble.
Pues ja no podem fotre el pont.
Per què no ho fotem el dia de Nadal, ja?
Aviam, encara està per veure si és el dia 5.
O el dia 4.
O el dia 6.
Però és el desembre.
Bueno, mentre aneu pensant què fareu, si anireu... De...
Dani, protesta, que s'ha acabat.
S'ha acabat. I avui hem fet mitja hora.
Sí. Hem fet un quart d'hora o 20 minuts, què?
Un quart d'hora.
Estava cabrejat el Dani.
Farem un dia només tertúlia. Però, sobretot, continueu disfrutant perquè això val la pena. I no oblideu mai, què?
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.